Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena pirenaica. 25 anys i aquí continuem. Hola, Ricky.
Hola, bon Candela. Dia. Bon dia. O bona tarda, en aquest cas. Com
sempre. Sembla el Gerard Romero, avui.
Sí, igual, igual.
No, per la gorra. Sí, per la gorra, per la gorra, sí, per la gorra. Sí. Per la gorra.
Bueno, aquest, però, escolta, què et fa algun mal de que siguem...
No, que per ell va amb gorra, també, eh?
Sí, bueno, però és calvo.
Ah.
No ho sé.
Ah.
No ho sé, no tinc ni idea. La veritat és que no tinc ni idea. Bueno, com sempre, moltes gràcies i benvinguts al Passeu sense trucar, segona part del programa. Avui començarem parlant d'una qüestió que possiblement molts no sabeu. Jo no ho sabia.
Jo tampoc.
O sí que ho sabíeu. El cas és que per primera vegada es comença a fabricar un producte a base de nylon i que no és altra cosa que el raspall de dents.
Abans era de cerdes.
De què?
De cerdes.
Ah, de cerdes.
No?
Sí.
O era el dels cabells.
Hosti, doncs... Bueno, no ho sé. Tinc dubtes. Això va ser a la fàbrica DuPont de Arlington.
Això ja deu fer, no?
Home, sí,
deu fer anyets, oi?
Fa molts anys, fa molts anys. Això està allà a New Jersey,
sí.
I als Estats Units.
Sí, no, ja.
Però que bé que un dia com avui, de fa ja molts anys, no tinc la data exacta.
No tens la data?
La data.
No passa res, home.
No.
Com s'ho feia abans la gent per rentar-se les dents?
Ah.
Glopejant aigua.
Glopejant aigua.
Ja està.
Ja està, sí. I oralina.
No, oralina no n'hi havia.
Ah, no n'hi havia. No n'hi havia. Vale.
Anaven amb les dents brutes.
O anaven amb les dents brutes.
Encara avui en dia hi ha gent que sembla que siguin d'aquella època, eh?
Sí, que van amb les dents brutes.
Bufa!
Sí. I després també recordarem l'any 1989, aquí sí tinc data, que a l'Ayatolà... molts ayatolars que hi ha hagut, però en aquest cas...
El Khomeini.
Sí, el famós ayatolà Khomeini.
Sí.
Potser és el més famós de tots els ayatolars que es fan i es desfan, no?
Sí.
Bueno, va oferir 3 milions de dòlars de recompensa per la mort de l'autor de Los Versos Satánicos, que no és altre que Salman Rushdie.
Que ja li van fer mal, també, eh? Perquè sí. Sent d'un ull.
Sí. Mm. Bueno, però de moment segueix en vida i absolutament ningú ha pogut cobrar aquests 3 milions.
No sé si és mort o com a ni.
Bueno, no, però no sé si continua els ayatolars d'ara oferint la mateixa quantitat.
No ho sé.
Jo tampoc. Bueno, doncs això passava un dia com avui del 89. Bé, avui a la tele, bueno, hi ha moltes coses, evidentment, però
home, sí,
hem destacat dos, bàsicament. Una perquè és, bueno, és a TV3, a les 10, que és Nits sense ficció.
El tauró de l'Spielberg.
Exacte. No el Ferran Torres, que també li diuen el tauró.
Ah, això no ho sabia.
Ah, sí, doncs ja ho saps.
Home, sí, perquè aquesta pel·lícula, Tauró, va marcar un abans i un després, tant per el senyor Spielberg com pel cinema americà en general. Una obra mestra, en part improvisada, una pel·lícula que va d'un accident brutal, industrial, amb un rodatge fet a la mar, un tauró mecànic defectuós i un director inexpert. Clar, no era de veritat el
no,
tauró.
No, evidentment.
Una pel·lícula que semblava que hagués de ser de la sèrie B, però
sí.
Res més lluny que la realitat, perquè va tenir un pressupost desmesurat, semblava que fracassaria, de totes maneres... Contra tot pronòstic, ja veieu que on està encara avui en dia, després de tants anys, la pel·lícula Tauró, una revolució dins del món del cinema.
Doncs sí, pues aquesta la podeu... Bueno, el que és aquest documental, A nits sense ficció, si us interessa.
Després del Cruanyes.
Després del senyor Cruanyes. I també destacarem a Clàssics una pel·lícula de l'any 1941. Aquí tenim... El llop.
El llop.
El llop. que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, doncs El hombre lobo, pel·lícula de terror americana, com deia, del 1941, i dirigida per George Wagner i interpretada per Lon Chaney Jr. i Claude Rames, entre d'altres,
si
evidentment.
I Ralph Bellamy, home.
Home, Ralph Bellamy.
Bela Lugosi. Sí.
També Bela Lugosi.
No podia faltar-hi,
sí,
eh?
Sí, també hi era, també hi era.
Del 41.
És del 41,
mare
sí.
Mare de Déu.
Bueno, mare de Déu. Destacat aquí, hi ha moltes, moltes, moltes coses, però avui tampoc tenim massa temps.
No, perquè... Ah, massa temps, no sabeu que masses coses, perquè hi ha un munt de partits de futbol que podreu seguir aquí en aquesta sintonia.
Exacte.
Que esteu sintonitzant.
Són els partits de tornada de la Champions.
Ai, sí.
L'Atlètic de Madrid amb el Bruixes. Mm.
Després l'Inter amb el Bodo Glimt. Per cert, a 6:45 l'Atlético Brujas. Eh?
Exacte. A les 9 l'Inter amb el Bodo Glimt. A les 9 també el Newcastle amb el Karabakh. I a les 9 també el Bayer Leverkusen amb el Olympiacos.
Això mateix. Bé. Doncs apa, bon futbol.
Això, eh? A disfrutar-lo.
Això tu.
Bueno, i el que els hi agrada, que hi ha molta gent, eh? No sóc l'únic, eh? No me'ls fan per mi els partits, eh? Candela. Sembla que...
Passeu sense trucar.
No.
Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs ara sí, saludem en directe, perquè abans tot era gravat, el Joan Mar Miralles. Què tal, Joan Mar?
Hola, Joan Mar.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Torra estimada.
Estimada.
Ai, no, que això és el Porta.
Això és el Porta.
Ja saps, li prens ara les idees.
Jaume, no, perdona'm.
Sí,
sí. No passa res.
Ja t'escoltaré demà.
Molt bé,
sí.
A veure...
A veure què ens té preparat.
Això
bueno,
mateix.
Suposo que ens parlarà una mica també dels BAFTA.
BAFTA.
Dels premis.
Hi ha BAFTA.
I també suposo que, aviam, els tema Gaudí, no? Ai, dic, perdó, Goyes. Aviam. Sí,
Romeria.
Perquè de moment... Creu els dits, toco fusta, no s'ha mort ningú, perquè
de veritat.
Tenim molt mala pata, tio.
Bueno, es va morir el Tom Noonan.
Tom Noonan?
El Tom Noonan. Si heu vist una pel·lícula que es diu Manhunter, que és la primera pel·lícula on surt el Lecter, l'Aníbal Lecter, però que no ho fa l'Anthony Hopkins.
Yeah.
La pel·lícula del...
No.
Del director de Hit, també. De,
No.
I el que va fer Miami Vice. Bé, en aquesta pel·lícula... Sí, el que va crear Miami Vice.
Ah, sí.
Doncs el Tom Noonan fa de dolent en aquella pel·lícula.
El que va crear era Anthony Mann.
No, és el Michael Mann.
Michael Mann, exacte. L'Anthony Mann era sí. El que va ser...
La primera la segona pel·lícula que va fer el Michael Mann és aquesta, que es diu Manhunter.
No.
Que és la primera adaptació d'una novel·la del Thomas Harris, que és el creador de l'Aníbal Lecter.
L'Aníbal Lecter. Molt bé.
Que bo.
Bueno, doncs entrem a l'univers del Miralles.
Això, i ens havien quedat deures de la setmana passada.
Sí.
I ja s'han acabat els Jocs Olímpics d'hivern.
Sí, un èxit. Fantàstics. A mi m'han encantat, els Jocs Olímpics d'hivern aquest any.
A mi el que em va agradar molt...
És l'Esquimo, ara em farà.
A l'Esquimo em va encantar, i sobretot em va encantar per l'Oriol Cardona i per la... Com es deia la... No me'n recordo del nom, carai.
Aquesta noia... Sí, de Granada. Sí.
No, el que em va encantar, però molt... No vaig veure la cluenda, no?
Les cerimònies.
La cerimònia d'apertura dels Jocs.
Sí.
Em va entusiasmar,
sí,
em va encantar.
Sí, va estar molt bé. La de cluenda no la vaig entendre.
Ah, vale, jo és que no l'he vista.
No, és que fer la de cluenda a les arenes de Verona...
Sí.
Quan a Verona no havien fet absolutament res...
I
anava tot d'òpera...
No vaig acabar
d'entendre.
Però val la pena o no?
El què?
Veure-la.
Home, maca era, però no sé... No,
vale.
No quadrava massa amb la temàtica, però en fi.
A veure, això venia a tomb perquè el Miralles, en Joan Marc, volia posar-hi un toc desenfadat amb la ciència, preguntant-se si es podrien fer Jocs Olímpics d'hivern en el nostre sistema solar.
Bueno, si mai ens fallés la neu aquí...
Fora de la Terra.
Clar, amb el canvi climàtic i tot, on podríem fer Jocs Olímpics?
A Saturn. Ja t'ho vaig dir.
A Saturn, bueno, no, cal, primer, no caldria anar tan lluny per començar.
Pels
no.
anells, home.
A veure, no. Els anells sí, però ens caldria, no sé, neu, no?
Neu, pues, aviam.
A la Lluna, doncs pues a la Lluna podríem anar.
A la Lluna?
Podríem anar a la Lluna.
Hòstia, doncs pues això...
I direu, ah, però a la Lluna no hi ha neu!
Ah, clar, clar.
Mira, i és que dius...
Pues papà pone nata, que diuen els pijos.
No, però a la Lluna el que hi ha és... hi ha una pols molt fineta, que evidentment no és neu, però... com la neu pols, no? Neu pols, sí, sí, sí. Neu fineta, sí. I l'any 72 hi va anar un dels astronautes de l'Apolo, que és el Harrison Smith, que va anar a l'última missió, que era geòleg, però a més de geòleg era practicant d'esquí de fons.
Ah.
I quan va anar a la Lluna es va adonar que per despassar-se sobre la Lluna el que li anava millor és fer el pas aquest dels esquiadors de fons, anar lliscant sobre aquesta pols tan fineta,
carai.
I anava lliscant i així permetia avançar. I doncs va dir que seria un bon lloc a la Lluna per fer esquí de pols. Ai, esquí de pols. Esquí de fons. Esquí de fons.
Sí.
Amb aquesta polseta, aquest polsim de terra que hi ha a la Lluna, hi ha menys gravetat que a la Terra. I per això també li anava millor lliscar, perquè si anava caminant, el que passa és que com que hi ha molt poca gravetat vas saltant, vas fent saltirons,
no? Sí, clar.
I cada vegada vas fent saltirons de més en més grans i és molt difícil controlar cap a on vas, i en Bay, que tenia de recollir mostres de roca, era geòleg, doncs ell volia anar despassar-se en aquella roca en particular que hi veia, que diu, aquesta és interessant. A fer saltirons potser s'anava 10 metres o 20 metres més enllà. És a dir...
Ara, slalom no es podria fer.
No, i a més, pendents... No. Bueno, en els cràters hi ha algunes pendents, però són una miqueta fortes per fer-hi slalom, però per fer-hi esquí de fons, a la Lluna, seria
ideal.
Un bon lloc, un lloc ideal per anar a fer esquí de fons, amb escafandra, evidentment, perquè no hi ha...
Raquetes també.
I de fred en fa, És a dir, que...
Jo, mar, raquetes...
Raquetes. Bueno, el que portaven els astronautes semblava una miqueta unes raquetes, les botes aquelles, les famoses moon boots.
Que van, sí, que, sí,
les moon boots estan inspirades de les botes que portaven els astronautes
veritat,
a la Lluna.
Sí.
Sembla una mica una raqueta.
Yeah.
Mira, primer lloc, a més hi fa fred, temperatures baixíssimes, a part que estiguis al sol, però bueno, fins i tot al sol fa força fred.
Bueno, doncs la Lluna, hi hauria algun altre planeta?
Mart. A Mart tenim gel.
Ah.
Els pols de Mart.
Patinatge artístic.
Hi ha gel.
Sí. Okay.
Podríem fer-hi patinatge artístic.
Okay.
Però també hi ha neu, a Mart. També hi ha neu. Però la neu que hi ha a Mart és diòxid de carbó gelat. No és aigua, és diòxid de carbó gelat.
Vale.
Aleshores, el que passa és que quan la xafes, en lloc de transformar-se en aigua, com aquí quan xafes la neu, es transforma en aigua i llisca.
Sí.
Allà es transforma en gas.
Hòstia.
Aleshores, quan xafes, es transforma en gas i no llisques gens.
Yeah.
El diòxid de carbó gelat per patinar o per fer esquí no va gens bé. És a dir, que a Mart sí que tenim, hi ha pendents, perquè a més hi ha volcans i tot, i hi ha pendents per poder fer esquí i coses d'aquestes, el que passa que el material potser no és el millor, o tens gel, que és aigua gelada, completament gelada, que aleshores amb pendent no controles, o la neu que hi ha és aquest diòxid de carbó gelat, que es sublima quan el xafes. És a dir, que Mart seria complicat, Potser proves de patinatge en un lloc que estigués pla en els pols, i que no hi hagués el diòxid de carbó per sobre.
Bueno, doncs, això pel que fa als Jocs Olímpics d'hivern, d'estiu, res de res.
El sol, a l'estiu,
que muntis un pavelló, no?
Sí.
Perquè si muntes un pavelló sí que pots fer, un estadi.
Si va i es fa el que preveu l'Elon Musk,
per això
terraformar Mart i tot això, que és una cosa que és, per ara és ciència-ficció total, aleshores Potser sí. Temperatures hi ha, per fer Jocs Olímpics d'hivern hi ha temperatures. Bueno. Un altre lloc que en el sistema solar no es podria fer és Europa, que és un satèl·lit...
Europa.
El satèl·lit de Júpiter, Europa.
Vale.
Allà tens una superfície gelada, fa menys 160 graus.
Wow.
Allà sí que és aigua.
Ah.
És aigua, més a més.
És aigua.
La superfície. Però el que passa que menys 160 graus, clar, el gel... encara que hi fiques un patí, l'aigua no es transforma en aigua, queda completament, és com si passessis per sobre un vidre. No farem el soroll aquí perquè sinó... evidentment no tens control, només fas que derrapes. A més, hi ha el 13% de la gravetat de la Terra. És a dir, que t'empenys
i saltes.
Vés a saber on vas i sense control. Impossible controlar per fer patinatge malament. Tens el gel i tot, però no és el tipus de temperatura ni de superfície que esperaríem, ni la gravetat que esperaríem per fer-hi uns Jocs Olímpics. Seria patinatge en descontrol.
En descontrol. No patinatge controlat.
I un altre lloc on hi ha gel, on s'hi podria anar, és Plutó. Plutó, que és el darrer, no és el darrer planeta, però diguem-ne que és un entremig entre un planeta i un asteroide, que està als confins del nostre sistema solar. Allà hi fa menys 232 graus i allà no és aigua que tens gelada, és nitrogen o metà, que estan sota forma sòlida, sota forma de gel, i, altra vegada, ja derraparia sense control i no tampoc seria un bon lloc per anar a fer-hi els Jocs Olímpics. A part que us volguessis enviar que es trenquessin les cames tots.
Ai, Déu meu,
Pobrets.
I tant.
Pues, al final la Terra és el millor lloc. Les condicions que tenim aquí a la Terra per fer Jocs Olímpics, de la manera que us entenem, són els ideals, però bueno, a algun lloc podríem fer alguna coseta, com a la Lluna. Però,
bueno, mai se sap, tu. Si
és
clar, arriba un
és
punt.
Que coses que abans... que hem vist d'abans que deien això, i després han passat.
Oh, i tant. Escolta,
mira, intel·ligència artificial, moltes pel·lícules també,
Amb això de la intel·ligència artificial...
Ell li fa molt de por.
Em fa més por que una pedregada, que deia la meva àvia. I s'hauria d'anar en compte. Que no passi com ha passat, amb les tabletes i les xarxes socials i tot això, i ara... s'està promocionant la intel·ligència artificial i al final, al pas que anem, ja no sabrem si estem veient una cosa que és real o és una cosa que és mentida. I anem camí d'això, i tampoc es posa fre. I quan ja no hi hagi res a fer, ni aleshores... Ai, Déu meu! Ai, quins problemes! I clar, si no feu res, si no espavileu...
Com ho veus tu, això, Joan Marc?
És així, ho
veig que tindrem un problema aviat, per la generació d'imatges que no pots distingir si són reals o no. Encara arribes a distingir en alguns, però aquesta que va sortir ara fa poc, la baralla entre
del Tom Cruise i Brad Pitt.
És que sembla veritat, allò.
Sembla complicat.
Mare meva.
Però el que passa és que, clar, aquí hem de regular també els drets d'autor, perquè el que no pots fer és entrenar aquestes intel·ligències, entre cometes, perquè jo continuo posant en dubte que això siguin intel·ligències. Són programes, no són intel·ligències. L'intel·ligència hi ha una altra cosa, que no tenen aquests programes. No tenen creativitat, els programes, per si. Fan el que tu us hi dius de fer. Entrenar-les amb imatges que estan sota drets d'autor, a mi em sembla que aquí hem traspassat una línia. És com si jo agafés els llibres de Maupassant o de Molière i reescrivís les obres i digués que ho he creat jo.
Que ho has creat tu.
Reescrivir l'obra d'algú altre no et fa creatiu i, a més, traspasses els drets d'autor. No?
Ja, però com ja es veu que tampoc, vull dir, sí, te'n parlen molt, però ningú fot res. Ningú...
Bueno, totes les productores americanes els hi han fotut demandes en aquests, perquè ho retiressin. Evidentment. I entenc que els actors que estaven en aquestes imatges també us hi tindrien de ficar, perquè, clar, no veuran ni un duro d'això.
No,
comencem a fer pel·lícules amb actors que estan creats per programes, però amb la imatge de l'actor que toca, bueno, anirem... L'indústria farà fallita.
Sí, sí.
L'indústria farà fallita. Hi havia una pel·lícula que és molt interessant i que està molt d'actualitat, que es diu El Congrés, que la fa aquella actriu americana que estava casada amb Sean Penn. És que són uns noms, a vegades.
Hòstia, sí, jo també.
Que va fer House of Cards, també. Que feia de dona del president.
Sí, sí. Sí,
bueno, que és està basada en un llibre que es diu El Congrés de Futurologia, i que justament parla de com... ella ven la seva imatge, ella fa d'ella mateixa, venent la seva imatge a una productora perquè es crea un actriu digital i bueno, i passen els anys i continua fent pel·lícules, ella envelleix, però l'actriu digital no envelleix mai, i està molt bé aquesta pel·lícula, eh? Una barreja d'acció en directe amb dibuixos animats, i és una pel·lícula que et fa pensar.
Aquesta actriu, Robin...
La Robin Wright.
Robin Wright. House of Cards, bona sèrie. Sí.
Doncs la pel·lícula es diu El Congreso, en castellà, i és un...
No l'he vist, no?
Sí, doncs està molt bé. És un basat en una novel·la de l'Stanislav Lem, que és un autor txec. Justament de ciència-ficció, però més filosòfic. També va fer Solaris, aquest autor, aquest escriptor, que va fer el Tarkovsky, en va fer una pel·lícula. I el George Clooney també.
També.
Sí.
Molt bé. Què més?
A veure. Sí, doncs la missió Artemis 2.
La missió Artemis 2, sí.
Com ho tenim?
Malament.
Malament, no?
Malament.
Havia
malament.
De sortir ja, no?
Havia de sortir la setmana vinent. Estava previst per finals de la setmana vinent. Ja els astronautes tornaven a estar en quarantena. Ja és el segon cop que us hi fiquen.
Ai, pobres.
Sí. I hi havia hagut la segona prova completa. El primer moment van dir que tot havia sortit bé. I aquest cap de setmana va sortir el Jared Isaacman, que és l'administrador de la NASA, aquest administrador amic del senyor Musk, i que ha nomenat el senyor Trump a la segona, perquè primer ho va tornar a nomenar, bueno, en fi, va fer un tuit, que és raro, perquè les coses ara a la NASA s'anuncien per tuits.
També?
Sí, evidentment, si és amic del Musk, sí, com vols, sí, que clar. Ho anunci,
sí.
Doncs va fer un tuit dient que hi havia hagut un problema amb la pressió i el flux de l'heli líquid que va en el pis superior del coet LSS, i que es tornaven a endur el coet i la plataforma de llançament, perquè va tot junt, cap al VA, el vehicle assembly, el VAB, és a dir, l'edifici on assemblen el coet sobre la plataforma de llançament, i se'l tornaven a endur avui normalment tenien de tornar-lo a fer el que en diuen el roll-off, i evidentment això fa que no hi haurà llançament la setmana que ve, segurament no hi haurà llançament tampoc el mes d'abril, i depèn del greu que sigui el problema, pot estar això fins al mes de maig, juny o després de l'estiu. Ves a saber, ara mateix no podem saber el què. Us heu de fer una miqueta una idea de com funciona això, és a dir, el coet i la plataforma de llançament es munten totes en aquest edifici gigantesc que hi ha al Kennedy Space Center, que està a la costa, davant de la costa d'Orlando, de la Florida, amb una illa que hi ha, que no és ben bé una illa, és una península. Hi ha al mig d'aquesta península hi ha aquest edifici gigantesc on es munta tot junt, i es fica a sobre un transport que es diu el crawler, que porta des d'aquest edifici fins a les plataformes de llançament, les plataformes 39A i 39B. Aquesta estava la 39B. La 39A és la que hi havia en el Saturno 5, els coets que van portar l'Apolo als anys 60 i 70. Doncs, clar, tot es munta junt, i doncs quan hi ha un problema i s'ha de reparar, s'ha d'endur tot, la torre, que fa 108 metres d'alt, la plataforma, que fa 50 per 50, amb el coet a sobre. Això pesa... una barbaritat, i doncs aquest crawler es desplaça molt lentament, tarden un dia per fer els 500 o 600 metres que hi ha entre, o potser més, potser una mica més, entre l'edifici i el lloc on es llença, el pad, que en diuen. Doncs, clar, si ara se l'emporten, fins d'aquí un parell de dies no estarà a dintre del, de l'edifici, aleshores hauran de revisar tots, tots els sistemes, i abans de tornar-lo en dues s'haurà de tornar a revisar tot, perquè quan es mou tot, hi ha coses petites que es poden moure, que es poden despendre, doncs aquí estarem encara com a mínim un mes o dos.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs anem-hi a posar, com sempre, el punt i final musical.
Sí, i avui ho fem
amb blues.
Amb blues.
Amb blues, profund, eh?
Un dels grans que...
Memphis Slim.
Ens deixava l'any 1988, als 73 anys, cantant pianista de blues. Aquest home, que de nom era John Peter Chapman, doncs ens va deixar a París, eh? I va ser una de les grans figures del blues per la seva manera tan especial de tocar el piano, que va ser en aquell moment absolutament revolucionària i que va marcar a molts dels que doncs, van voler incorporar el...
piano al blues.
A això mateix, eh?
Doncs,
el pare del piano, el blues, l'amic Memphis Slim, i ara l'escoltarem i tindrem una bona mostra d'això.
1959, és la data en què, o si més no, l'any en què va sortir aquesta peça que es diu Mother Earth, Mare Terra. Demà hi tornem. Adéu-siau.
Adéu.
You may buy an airplane, baby, and fly all over this world. what you were.